Doncs bé, avui mateix s'inaugura la sala municipal d'Arenys de Munt al 13è Simposi sobre la Descoberta Catalana d'Amèrica i per parlar-ne tenim aquí doncs una vegada més i un simposi més amb en Jordi Bilbeny. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé, aquí ultimant els detalls per aquesta tarda.
Molt bé. Com dèiem, inauguració a les 7, un any més doncs participem a... L'Albert Codines, no? Exacte,
bé, sí.
Sí, l'Albert Codines, que és el president de l'Institut Nova Història, a banda dels alcaldes d'Arenys de Munt, no? D'Arenys de Mar, també hem vist.
Sí, després aquest any doncs, hi haurà l'Imma Tovella, que és la catedràtica de comunicació de Universitat Oberta de Catalunya.
De Catalunya.
L'Albert Pont, que ha escrit i publicat un llibre interessantíssim sobre la temàtica independentista, els passos aquests que s'han d'anar seguint per ser un país independent, i que, a més, és el president del Cercle Català
de
Negocis,
i,
finalment, en Vicent Sánchez com a vicepresident d'Òmnium Cultural. Havia de venir la Muriel, però un imprevist a última hora, com a presidenta d'Òmnium Cultural, doncs li ha impedit i vindrà el vicepresident, que és en Vicent Sánchez, que molts de nosaltres o molts de vosaltres que ens esteu escoltant, possiblement, coneixereu.
Molt bé. Bé, i a banda doncs, de la inauguració, ja avui mateix comencen les diferents ponències, una trentena hem vist aquest any, no?
Sí, com sempre.
Com sempre, no?
Sí,
és veritat.
Dos,
més o menys cada any.
4, 5, 6, 7, 8 per 3, 24, 25, 26, sí, una trentena, potser 29. Sí, més o menys, cada any fem una coseta així. 20 i tants, i aquest any també 20 i 30 tants, no? I bé, el que passa és que aprofitem que després d'aquesta taula rodona que hi haurà amb aquests personatges que us hem dit, a quarts de nou hi haurà un parell de ponències que pensem que són una mica més claus, que serà una específica sobre un descendent de l'emperador Moctezuma. O sigui, sabíem que hi havia una família que descendia, o potser avui dia potser són diverses les famílies perquè no les tenim totes localitzades, però sí que n'hi ha una almenys que descendeix de l'emperador Moctezuma. Aquest emperador va tenir diverses filles que es van casar amb els conqueridors catalans que van arribar a Mèxic. Una d'elles se'n va anar a viure a la Cerdanya, a Toloriu, perquè es va casar amb un capità de la Cerdanya i se'n va anar allà a viure. I aquesta família ha tingut descendència. Un d'aquests descendents ens parlarà avui.
És en Lluís Font, que l'escoltem.
En Lluís Font.
Si et sembla?
Sí.
Vaig conèixer la meva àvia quan ja tenia 30 i escaig d'anys, perquè estava separada del meu avi, un va néixer a França, l'altre vivia aquí, el meu pare, quan era petit, va anar a viure amb la tia. Tot era una família així rara, van agafar la Guerra Civil pel mig, i vaig conèixer la meva àvia de gran, no? Aleshores ella ja ho deia, però no ho explicava bé, perquè la gent se n'infotia quan ho deia. Perquè aquella època, l'època d'en Franco, doncs això, aquestes coses no quedava bé, no? Aleshores, després, fa 5 anys, en Ventura Pons va fer el llibre El meus i els altres, em sembla que es diu, i el primer capítol parlava del meu avi d'aquest tema. A partir d'aquí ell me va demanar les fotos, me'n vaig assabentant i vaig anar averiguant tot això. Això ja està totalment escrit, inclús ahir preparant-te amb l'entrevista vaig descobrir una cosa molt curiosa, que el govern de Mèxic, alguns membres d'aquesta meva família, diguem, o descendents de cinc, ens anava passant una assignació anual fins a l'any 1934. Els hi va passar una assignació anual com a descendents i com als terrenys, bueno, en fi.
Imagina't, no? Ai, no t'escoltem.
Sí,
perdona,
estaria bé que a més d'aquesta assignació els haguessin passat, no sé, algunes restes de l'imperi i poder anar a passar les vacances allà. Hauria estat bé, això. Sí, clar.
Bueno, imagina't descobrir, no?, que ets descendent d'una família azteca, no? Que, bueno.
Sí, jo penso que tindríem moltes sorpreses si tots ens féssim una prova de l'ADN.
No
cal, potser avui dia amb l'ADN ja n'hi hauria prou fer una prova d'ADN i veure... doncs això, d'on prové, això, no cal ara fer mil anys d'arxius amb l'ADN, amb una mica de sort, es pot arribar a aquesta mateixa conclusió sense haver-te de passar 30 anys amb un arxiu o amb 300 arxius. Seria molt curiós, perquè tu mires molts catalans i, ostres, però si sembla un filipí, però si sembla un australià, un aborí, així, perquè els gens, és clar, aquests gens no desapareixen i de cop i volta tornen, no? I bé, seria curiós, com a mínim, tindríem sorpreses.
Bueno, també quan es parlen de regressions, no? També moltes persones han dit, ostres, Déu-n'hi-do, no? He viatjat en una època en la que jo no sabia i resulta que hi era, no?
El que passa que el tema de les regressions no està molt científicament molt ben vist. A veure, al marge que si tu i jo hi creguem o no, i molta gent hi cregui, la ciència requereix proves, no? I les proves, doncs, si amb una regressió després et fas una prova d'ADN i allò ho corrobora, fantàstic. Però si no, sembla que no se n'acaben de refiar del tot, no? Però estaria bé, també.
Bueno, a banda dels diferents ponents, avui mateixa també feu la presentació del tràiler Desmuntant Leonardo.
Sí, aquest és un documental que fa més d'un any que intentem materialitzar. Es va engegar, es va aturar, s'ha tornat a engegar, mig quedat, mig aturat, i finalment es torna a engegar, i ara amb una mica de sort sembla que es podrà presentar definitivament el documental en si sencer abans de Sant Jordi.
Molt bé.
Per
sí,
tant, aquí
serà
presentem
realitat, no?
Un petit tràiler que jo he visualitzat també, perquè dura 2 o 3 minuts, i Déu-n'hi-do, el que ja no recordava, hi ha coses que es diu, que s'hi diuen i fan bastant d'impacte.
Molt bé. Bueno, i el gruix de ponències ja serà dissabte durant tot el dia.
Exacte.
No? La inauguració amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament, la Tònia Vila, i a partir d'aquí, doncs no sé, destaca'ns el que vulguis, perquè clar, són moltíssimes les persones, investigadors, historiadors, bueno, i gent que va aportant diferents aspectes,
no? Es fa una mica estrany poder dir aquesta no us perdeu, aquesta, perquè, esclar, potser no n'hi ha cap que per ella mateixa faci una convulsió, sinó que el que té força del simposi és veure com totes aquestes petites peces sumades van recreant, van reconstruint aquest passat esborrat, no? Els vitralls de la catedral de Brussel·les. Aquest nano, l'Isaac Mestres, viu a Brussel·les, o ha viscut durant molts anys a Brussel·les. I bé, doncs, en tant d'entrar a la catedral, mirar, pum, hi ha uns vitralls, expliquen coses amb els escuts de Catalunya, i ell això ens explicarà. Això sol potser no té massa transcendència, però si sumes això amb tota la resta, potser dius, potser sí, no?, que les coses comencen a fer sentit. És curiós també el que presentarà en Lluís Batlle, que resulta que ell furgant troba que el padre Bartolomé de les Cases en diverses obres se li diu que és francès. Aleshores, home, però com pot ser que els censors castellans d'un personatge andalús el facin passar per francès? Doncs és que potser no era castellà, no? Bé, és una mica aquesta línia. En Ramon Serrano...
Amb en Ramon Serrano hem
parlat. Heu parlat?
Sí,
a veure què ens
sembla,
diu. Sí, i tant.
El tema central és el plus ultra, que és el lema personal d'en Carles I, i aleshores en aquest primer bloc explicaré de què anava aquest lema i la relació amb la descoberta del nou món. Després, en el segon bloc, a través de les monedes de la corona catalana-aragonesa, doncs mirarem quines monedes duien el plus ultra. I així seguirem relacionant-ho amb... relacionarem directament aquest lema amb la corona catalana-aragonesa. I el tercer bloc parlarem una mica de l'home que li va suggerir aquest lema, que és un tal Luigi Marliani, que és el conseller, el metge d'en Carles I, i que és un home una mica sensat en poques coses. I aleshores també intentarem saber quina relació tenia amb altres personatges de la corona catalana-aragonesa, i, bueno, per intentar arrodonir-ho tot.
Bueno, doncs vinga.
Bé, mira, bé, una altra cosa, per exemple, continuem aquí a les 11 del matí l'Enric Guillot, que acaba de treure aquest llibre fantàstic, sobre els escuts catalans que es veuen als diversos mapes del món, i amb la qual cosa es relaciona aquelles terres i aquells mapes amb la presència catalana, ens farà una petita intervenció sobre un senyal heràldic que en un llibre d'heràldic ha trobat que diu que és l'escut de les Índies. Doncs jo, dins de l'escut de les Índies, curiosament, hi ha les barres catalanes, no? També un element més que es va sumant així amb comptagotes. La Montse Montesinos, que s'estrena, és una dona gran, que la persona a la història va descobrir la nostra tasca, s'hi ha sumat, evidentment, i furgant, doncs ha trobat també uns fragments d'un poema que diuen que això, el que sigui, diuen, i que sembla que es pot interpretar una cançó catalana. O sigui que els mariners, en els canvis d'horaris, feien una cançoneta, i aleshores aquesta cançó, perquè tingui sentit i rimi i tota una sèrie de coses que ella explicarà, havia de ser una cançó catalana. I per això es titula així, Les naus d'en Colom, es cantava en català.
En català.
L'Ivan Jiménez, també fa una ponència molt interessant, que Joan II de Castella i Joan II de Catalunya eren el mateix monarca. És molt curiós totes les coincidències que presenta, no? És com a mínim és per tenir-ho en compte. La gent diria, escolta, fins que no ho tingueu segur, això no cal que enganyeu, tabaleu a la gent. Bé, és una opció, i l'altra és que jo veig això, jo ho explico, si s'estira i surt més coses és que realment allà hi ha teca i podria ser cert. Si ho mires i no surt res, doncs no passa res, és una observació. Mira, escolta, estàvem equivocats, no passa res, aquí és un... no és res definitiu, ni s'ha d'inscriure amb lletres d'or a la façana de la Generalitat, simplement gent que busca, furga, remena...
Això t'anava a dir, no?, que és el que és curiós, no?, que això, no?, que la gent doncs va investigant, va buscant i van trobant sempre coses, no?, i així anem fent.
I tu que portes uns quants anys aquí presentant-ho, doncs tens una visió ja molt global del que hem anat trobant.
Per això dic, sembla mentida que cada vegada vagin sortint coses, no? O sigui...
No, no ens ho podem acabar. Aquí hem de sintetitzar-ho. Podríem fer simposis amb tres vegades més de material, però clar, jo sempre demano 10 minuts, un quart, 10 o 12 minuts, acaba sent un quart, però si no podríem parlar, em podria parlar mitja hora de les coses que tenen. I clar, doncs ens acabarien els impostos. Ho hem d'anar, això ho hem d'anar concentrant en petites dosis. Un altre tema interessant, a la una del migdia, doncs a les 12, en Miquel Llaurador, resulta que
tenim,
també...
En Miquel Llaurador,
doncs,
també.
Ha trobat que en un llibre del segle XVIII es diu textualment que los hermanos Pinzones catalanes... A veure què diu.
I això ho ha trobat en un llibre.
En el llibre del segle XVIII, que m'ha enviat...
Exclusivament
exacte,
això.
Posa això.
Vaig trobar una referència que en un llibre castellà del segle XVIII els germans Pinzón posava hermanos pilotos, ambos hermanos catalanes. Dius, noi, això és prou important. I aleshores, he lligat una mica la conferència amb aquests temes, amb un altre llibre d'un jutge de la Casa de Contratació, màxima autoritat sobre coses de les Índies, que també, a partir d'una definició d'uns vaixells de vela, anomenats tartanes, lligo una mica el dels Pinzons i altres coses, i l'explorador de l'Amazones. O sigui, bàsicament són dos llibres o dues referències basades en dos llibres. I el que en dic jo, un complement, que és la part final, també. I tot això relacionat amb la, diguem-ne, la presència catalana a les Índies Americanes.
Bueno, escolta'm, anem sortint per tot arreu.
Aquest home també s'inaugura en els simposis.
Per
tant, és un home gran també, que també té un gran interès per la història, i les troballes aquestes que reposen...
Sí, va dir, jo soc un investigador aficionat, vaig descobrir això...
Com tots, però clar, però els fets no. O sigui, tu pots ser aficionat, però els fets, el llibre no és aficionat. El llibre és un llibre, és un document, i tu pots utilitzar aquest document o un altre, no? Perquè la història són 10.000... És com si ara haguéssim de fer, clar, la història de Catalunya, no?, una mica en general, i quina premsa aniràs a agafar, quins llibres? N'hi ha milers, cadascú tria la informació que li sembla més oportuna, però hi ha de ser la informació. Per tant, aquest senyor, sobre la traça que ja hem obert dels Pinzón i dels Yáñez a Catalunya, aporta una dada més, que hi ha un llibre castellà que diu que los Pinzones, ja es tractaria després de veure per què ho diu això, aquest llibre, no? Qui s'amaga darrere del nom de l'autor, si és que realment s'hi amaga algú, no? Com generalment acostuma a passar. Però hi ha el llibre i diu això, per tant, és un element més que se suma a tota la nostra tasca de recerca.
Si més no, està bé perquè sigui la persona que l'ha escrit el llibre català o castellà o vés-t'ho a saber d'on, no sabem qui l'ha escrit aquest llibre, si més no, ho digui com una dada real, no?
Sí, totalment.
I no enganyi, vull dir, no? Perquè de vegades, no? Exacte,
a més, vol dir que allò s'ha supervisat i els va semblar que en aquell moment no hi havia res a arreglar. Per tant, que això passi la censura és que segurament hauria de ser de domini públic, i aquell no ho va trobar tan important, o estava despistat, o el van subornar perquè ho deixés. Alguna cosa ha passat, però el llibre diu això.
Més coses, més ponents, per exemple.
Sí, ens en anem a la tarda. A la tarda, doncs, com sempre, tenim en Francesc Juglar, que sempre ens parla de noms d'animals que hi ha a Amèrica, que tenen noms catalans, no?
Sí,
bé,
és curiós.
Sí, en Manel Capdevila, que també és un clàssic d'aquests simposis, ens parla dels Gittern Ukelele, que que les Guitern és com una forma de guitarra, i els ukulele, que sí, és una guitarreta que del
sí,
Pacífic,
ukulele, sí, sí.
Doncs ell els relaciona amb, amb les guitarres catalanes, no? Que hi ha un document que diu que la guitarra és un invent català. Això és un llibre del, del 15, començament del 16, no m'ho facis dir ara exactament, jo diria que és de final del 15, en llatí, i diuen que els, la guitarra és un invent català. Aleshores, aquest invent, clar, acompanya els mariners catalans, i si els mariners catalans van a Canàries, doncs trobes un instrument a Canàries que s'assembla molt a un instrument d'Argentina, a un instrument de, del Pacífic. Allà on van aquesta gent va portant, clar, les seves vestimentes, la seva llengua, però també els seus instruments. I ens ho explicarà en Manel Capdevila. Després també hi tenim en Víctor Cucurull, que ens explicarà com s'ha arreglat el nom d'aquest famós Americo Vespucio, o Vespucci, com ha trobat doncs, textos que en diuen Despuche, i com d'aquest Despuche ha passat a Vespucci, no? Com una mica una de les coses que jo ja porto anys apuntant, que aquest Vespucci és un despuig, ell ho centra només en, el, en, el, en els noms. La Dolors Marín també ens parla d'un mariner que arriba del primer viatge de Man Colom d'Amèrica a Barcelona, fuma pel carrer i el detenen. Passa alguna cosa, el jutgen o va a la presó per fumar, perquè potser, no ho sé què ens explicarà, però si el detenen és que potser el tabac era una cosa del, del dimoni, no? No ho sabem ben bé, però sí que el primer detingut per fumar a Europa no és ni Sevilla, ni a Huelva, ni Palos, també és a Barcelona, no? I ens, ens explicarà això. Cap al vespre hi haurà en Joan Cassola, que ens parlarà de dos retrats que s'assemblen molt, un d'en Colom i un d'Erasme. I m'explicarà aquestes semblances, que a ell el van sorprendre. En Joan Albinyana doncs, també parlarà d'una cosa fantàstica, que són de quadres de l'Andrea del Verrocchio, que l'Andrea del Verrocchio, pels historiadors oficials de l'art, és un dels mestres de Leonardo da Vinci, però resulta que aquest senyor pintava Xàtiva, i aleshores relacionarà Xàtiva amb Verrocchio i Americo Vespucio. I finalment la Susana Rodríguez Vida tancarà aquestes ponències abans de la conferència final de l'Eugeni Casanova amb una petita reflexió. Ella com a argentina que arriba a Catalunya sap el que diem nosaltres, comença a llegir i realment aleshores això li produeix un impacte, publica un llibre amb les nostres tesis dient, hosti, finalment hem descobert la manera de desxifrar la història amagada, i és amb les investigacions dels senyors de l'Institut Nova Història. Bé, farà una reflexió general sobre el fet de com es manipula la història. Jo acabaré també parlant de traces i proves que tinc de l'existència del port de Pals a l'antiguitat.
Que ja en vas parlar, no? També em sembla, no? En algun altre simposi, pot ser? O...
Pot ser, sempre no anem fent voltes sobre allò mateix. Un dia, jo un cop vaig parlar de la travessa de l'estret de Gibraltar, he anat parlant de múltiples coses, no? Aquesta l'agafo i total, com que són 10 minuts, un quart, doncs explicaré, mireu, aquest llibre diu això, aquest allò, aquest, i aquí teniu una imatge on podeu veure Pals i tot ple de naus ancorades a la platja. Per tant, un port, avui dia ens pensem que un port és com el que hi ha Arenys de Mar o Mataró, o Barcelona, que hi havia les esculleres, no, els amarradors, la llotja, no cal, un port simplement és un lloc natural on les naus ancoren, s'aturen i aleshores es baixen les mercaderies amb unes barques i ja està. Pot tenir més la forma tancada d'un port, d'un golf, d'una badia, d'un recer natural o no. A Barcelona les naus ancoraven a la platja. O sigui, ja no hi havia cap recer natural ni res, s'esperaven allà, i Barcelona és el gran port o un dels grans ports del Mediterrani de tots els temps, no? I no hi havia res. Aleshores, bé, es tracta d'anar tirant endavant. Donarem aquest any el cinquè guardó Nova Història en Xavier Quer, Batlle de Crespià, per la seva tasca, no, de compromís amb la causa, amb la difusió de les nostres recerques, cercant recursos, oferint al poble i espais municipals perquè poguéssim materialitzar aquella primera universitat d'estiu Nova Història a Crespià.
Molt bé. Doncs escolta'm, res, a convidar la gent, no?, que participi del que vulgui, perquè, clar, com sempre en diem, és millor doncs, visitar, no?, la vostra web o a través de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, també, i de la ràdio hem publicat, doncs, la notícia i pot la gent doncs, consultar i dir, doncs mira, a mi com a curiositat o oh, em faria gràcia anar a tal ponència,
sí,
no?
Sí, sí, pot
doncs,
mirar les ponències, hi ha els programes, sé que hi ha programes passats per diversos establiments comercials de la vila i també vull aprofitar per agrair tots aquells que han donat un petit suport econòmic a canvi d'un anunci al programa, però que també per primer any hi ha una implicació d'una vintena llarga de, bé, no una vintena llarga, una vintena bona de comerços que s'anuncien en el programa del simposi, i això també doncs, fa que de mica en mica aquest engranatge entre viles, ciutadans, comerços, doncs es vagi teixint i es vagi consolidant, que en el fons és això, nosaltres no volem o no pretenem, l'altra cosa és que després s'esdevingui així, crear un simposi al marge d'Arenys de Munt, dins d'Arenys de Munt. Ho fem a Arenys de Munt perquè pensem que
hi ha gent... sempre Arenys de Munt o s'ha optat també no. per voler fer aquest simposi a algun altre lloc a banda d'Arenys de Munt?
Sí,
també.
Sí, abans s'havia fet Arenys de Mar, a Pals i a Torroella. El que passa és que amb la continuïtat, no?, i amb el suport de l'Ajuntament durant tants anys, això és l'únic lloc que ho hem fet 13 anys seguits, sense interrupció, és l'únic lloc. A Torroella ho van fer uns 6-7 anys, a Pals un parell, a Arenys de Mar un, i sempre amb pegues, amb cosetes, amb poca dedicació, i aquí veiem que doncs, cada any doncs, les portes obertes, els treballadors de l'Ajuntament, els qui convingui, doncs ara fent fotocòpies, ara preparant això, les sales, comprant, fent els programes... Bé, això s'ha d'agrair doncs, que cada vegada la cosa es vagi consolidant més.
A més, aquest any, aprofitant que tenim aquí la carpa encara de la Festa Major a Can Globus, també fareu un dinar amb tots els ponents i obert a la participació de tothom.
Sí, a més, des de fa un parell d'anys l'Ateneu independentista doncs, ens ajuda preparant aquest un dinar popular, no? Que bàsicament som tots els ponents i molts participants, però també pot venir qualsevol persona, que això com si hi hagués un dinar a la Riera, no? Doncs hi ha aquest dinar a la carpa de Can Globus.
Teníem que diumenge es tenia que fer aquí a Arenys de Munt aquest agermanament entre la gent de les Terres de l'Ebre i del Maresme i no es fa, i es tenia que fer un arròs, doncs mira, la gent que volia anar a l'arròs a diumenge...
Sí, no serà el mateix, no serà el mateix.
No serà un arròs?
No serà l'arròs d'aquells que ens el menjarem nosaltres. No, dic sí, serà un arròs, però no serà l'arròs que s'havien de menjar els de les Terres de l'Ebre.
És que el tenien que cuinar els de les Terres de l'Ebre, justament.
Sí, caram, sí, bé,
l'havien... És l'arròs de les cuineres de l'Eixample, suposem, doncs, no?
Sí, 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 aquell arròs tan bo que l'any passat ja vam menjar molt de gust i realment també s'ha d'agrair a l'Ateneu independentista i a tots els que hi són i que fan possible aquest arròs i aquest dinar que moltes gràcies, no? I hem passat de ser una cinquantena de persones dinant a un centenar. O sigui, aquesta participació també es nota i el fet aquest de fer-ho en un lloc pròxim amb gent del poble també s'ha d'agrair. Això ha fet un pas endavant també en tot l'àmbit de la participació al simposi.
Molt bé. Doncs res, que si algú s'hi vol apuntar, que els tiquets es venen a Tot Pantalons o aquí a la llibreria El Boli Blau. Jordi, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bon dia. Jo crec que saps valorar